Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Primer dia d'una Setmana Santa que per a molts és el primer break després que vam deixar enrere les festes de Nadal. Qui més, qui menys, té 4 dies lliures seguits i els més afortunats potser uns quants més. És doncs moment per aprofitar aquests dies per veure i visitar les tradicions de la Setmana Santa o també per fer una escapada més a prop o més lluny, segons quin sigui el nostre pressupost. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i el sector turístic i hoteler català preveu ocupacions al voltant del 85% gràcies al temps més estable després dels episodis discontinues de pluja que hem tingut les últimes setmanes. Les previsions per aquesta setmana apunten a uns dies de temps variable amb alguna jornada de pluja i alguna nevada, però en general, i com hi ha ganes de viatjar i sortir, tot fa per veure que tant el turisme de casa com el que aposta per viatjar fora de Catalunya farà que sigui una bona Setmana Santa a nivell turístic. El Mario Quero ha parlat aquest matí amb la patronal de les agències de viatges sobre les previsions i com està també, atenció, la contractació de viatges cap als Estats Units.
Des de la patronal assenyalen que les previsions són molt positives i que han incrementat el nombre de reserves anticipades. Davant una Setmana Santa molt tardana, els principals beneficiats són els destins de costa, el Mediterrani, les Illes i Andalusia. Tanmateix, aquest any es preveu que els ciutadans incrementin els viatges a destinacions llunyanes, on s'ha obert camí al mercat asiàtic. Tot i així, existeix una possible preocupació per la situació geopolítica dels Estats Units, que pot afectar la baixa en l'activitat turística, tal com explica el president de CABE, Jordi Martí.
Als Estats Units, on està per veure, sembla que a nivell emissor segurament està tinguent més conseqüències que a nivell receptiu, de moment, i la veritat que és una incertesa, tot i que aquest primer trimestre s'ha tancat en números positius. Veurem ara la influència d'aquestes últimes mesures com afecten.
D'altra banda, pel que fa a l'arribada de viatges, la gran majoria de reserves són de turistes estrangers, principalment europeus i nord-americans. No obstant això, hi ha certa inquietud per les noves mesures imposades per l'administració en el registre de viatgers, que obliga a recaptar un gran volum de dades, algunes sensibles, fet que ens resta competitivitat, segons Jordi Martí.
Bueno, jo crec que tot està afectant a les reserves i tot està afectant en quant a aquestes mesures de l'administració com a última hora i intentant posar pegues perquè la gent sembla que li puguem posar difícil perquè ens vingui a visitar, que des de certs països de la Unió Europea s'està percebent com una intromissió en les seves dades personals.
Haurem d'estar a l'espera de com acaben afectant aquestes qüestions, tot i que les previsions són optimistes.
Gràcies, Mario. Com sempre, a aquesta hora obrim ja l'àrea de serveis. Ho fem en primer lloc parlant del temps. La setmana ha començat amb un temps mogut en molts punts de Catalunya. De bon matí, els xàfecs han quedat més concentrats al Pirineu i al Prepirineu de Lleida i també a les comarques del sud. A partir d'aquest migdia s'han obert més clarianes, però també s'han format moltes nuvolades a les zones de muntanya, que a la tarda aquestes nuvolades poden descarregar amb precipitacions, sobretot a l'interior de Catalunya, al Pirineu i al Prepirineu i també al prelitoral. A la línia de la costa seran molt menys probables per tot plegat al Servei Meteorològic de Catalunya, més avisos per intensitat de pluja seran xàfecs que localment poden anar acompanyats de tempesta o també de calamarsa. Després d'aquesta nit, d'aquesta pròxima nit, que serà una nit de cel tapat, començarem una jornada de dimarts amb un ambient força suau. Al migdia sí que notarem que la temperatura quedarà més frenada que no pas avui i en molts casos es mourà entre els 18 i els 22 graus. Moment per sortir a la xarxa viària. Sapiguem com estan les carreteres amb la Lorena Moreno. Bona tarda, Lorena.
Bona tarda. A aquestes hores, i com és habitual, trànsit tranquil. No hem de destacar cap incidència extraordinària, però sí que al llarg d'aquest matí hi ha hagut retencions en el tram de la P7 a Martorell, en sentit sud, per obres. I ara fa uns pocs minuts, a causa d'un accident, s'ha hagut de tallar també un carril a la B10, al Poble Sec, en sentit Llobregat, provocant algunes retencions durant un quilòmetre aproximadament. I també trobem aturades de zona franca a Montjuïc, en sentit Besòs. I de moment, com us comentàvem, tot tranquil a la xarxa viària catalana. I és tot pel moment des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és un dia de dol en el món de la cultura amb la mort de Mario Vargas Llosa als 89 anys, el seu Perú natal. Vargas Llosa va viure, recordem-ho, 4 anys a Barcelona sota el paraigua de la gent literària Carmen Balcells dins del boom literari llatinoamericà dels anys 70 amb García Márquez o Julio Cortázar. Durant la seva carrera, Vargas Llosa va rebre també el Nobel de Literatura l'any 2010 i també va recollir el Príncipe d'Astúries o el Cervantes. Políticament va estar sempre molt actiu defensant la llengua espanyola a les escoles catalanes i en contra de la independència de Catalunya. Sergi Tor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Estem parlant d'una vida plena en tots els aspectes, el cultural, el social i també el polític, oi?
Sí, és una figura mundial indiscutible amb una relació molt estreta, que tu molt bé has explicat, amb Barcelona. Vargas Llosa arriba a la capital catalana per primera vegada quan tenia aproximadament 20 anys, el 1958, amb un vaixell. Camí aleshores direcció Madrid a la Complutense, on té una beca. Passa 48 hores al 58 en una pensió del barri gòtic i s'empapa de les Rambles i de l'homenatge a Catalunya de George Orwell. El 1958 també guanya amb el relat Los Jefes el premi Leopoldo Alas de l'editorial mèdica Rocas i estableix amistat amb el poeta i periodista cultural de Barcelona Enrique Badosa, una de les figures claus en la seva trajectòria. Llosa passa per Madrid, a París i Londres, i és a la capital anglesa on l'autor d'obres mestres com Conversación en la Catedral, La ciudad y los perros, La fiesta del chivo, rep una visita clau. La gent catalana Carme Balseix li diu que la seva carrera devenia viure a Barcelona en companyia d'altres grans escriptors latinoamericans. Li fa cas i des de 1970 al 74 viu a Sarrià. Vargas Llosa, a la presentació del llibre que glosa la figura de Balseix, Traficant de paraules, parlava de la Barcelona del 70.
Era muy interesante la realidad de Barcelona en esos años. Barcelona era un mundo donde iban los españoles para sentirse europeos. Se sentían más europeos en Barcelona que en Madrid, por ejemplo. Y esto no es una exageración. Yo creo que el clima de Barcelona, el clima era un clima que atraía muchísimo a la gente, porque se tenía la impresión, pero que allí la censura no funcionaba tan eficazmente como en el resto de España, que Barcelona, con su vocación democrática en ese tiempo, una vocación democrática para España, para el conjunto de España.
Sergi Dòria, periodista cultural de l'ABC i doctor en Ciències de la Informació, recorda a migdia de COPE Catalunya i Andorra la importància que ha tingut la capital catalana en la trajectòria de Vargas Llosa i el seu coneixement de la literatura catalana.
Vargas Llosa coneixia molt la literatura catalana, el Tirant lo Blanc en especial, de Ferran Martorell, i va dedicar-li un llibre, també, Letra de Batalla, a Tirant lo Blanc. Vull dir que era una persona d'una magnitud cultural, cosmopolita, internacional, i també que coneixia molt bé el territori on era, a Barcelona en aquest cas, i sabia bé de què parlava quan parlava de Barcelona i de Catalunya. Aquí Vargas Llosa va tenir la seva filla Morgana, i bueno, i ja sabe, i com se sap, a Sarrià, els carrers Caponata i Ocio, no? Que en aquell, pues, vivien molt a prop, tant García Márquez com Vargas Llosa.
La seva defunció és l'última d'aquest grup del boom latinoamericà de Barcelona de la dècada dels 70 i es produeix a 10 dies d'aquest nou Sant Jordi, una diada de llibres i roses on Vargas Llosa va ser actiu protagonista durant molts anys. Queden els seus llibres, que ja són immortals en la categoria d'obres mestres.
Gràcies, Sergi. Sobre aquesta desaparició, la de Vargas Llosa, t'apunto també que el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Juan Milian, ha reclamat dedicar un carrer important a l'escriptor Mario Vargas Llosa, mort, com dèiem, aquest diumenge, perquè la relació de Vargas Llosa amb la capital catalana ha estat i hauria de ser eterna. Els populars també demanen dedicar a l'escriptor peruà la pròxima festivitat de Sant Jordi. Milian ha argumentat que la ciutat està vinculada a la maduresa literària de l'escriptor i ha subratllat que ha estat un referent per la capital catalana. Deixem de costat aquesta qüestió. Parlo ara de la intel·ligència artificial que arriba també a la justícia, o com a mínim s'està provant. Per primer cop, jutges catalans han participat en un programa pilot promocionat per la Generalitat que han fet servir una assistent d'intel·ligència artificial per llegir textos i proposar resolucions, que redueix 6 vegades el temps que dedicaven a fer-ho. Els jutges van utilitzar una nova eina redactada que redacta sentències senzilles en uns 20 minuts aproximadament. Parlem avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra d'aquesta alternativa que podria millorar els temps judicials. Sergi Tor, aquest migdia a COPE Catalunya hem escoltat la veu dels advocats. Què pensen de l'aplicació d'aquesta eina, aquesta intel·ligència artificial, en la redacció de les sentències i a la búsqueda de nova jurisprudència?
Doncs la volem bé per agilitzar i ajudar. No parlen de substitució, perquè hi ha la pregunta clau. Com es pot interpretar la llei i el context en casos complicats? Jordi Baqueria, exdirector de la secció de Dret i de les Tecnologies de la Comunicació del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, considera que la seva aplicació en apel·lacions amb molta jurisprudència estàndard, com les clàusules sol, pot ser una eina positiva.
Agilitar, perfecte, ajudar també. Llavors, a partir d'aquí hem de considerar diverses qüestions, no? No només temes ètics, sinó temes, doncs, temes de complexitat que poden ser més difícils. He vist que la prova pilot de la Generalitat ha estat bastant ben resolta, ha tingut bones solucions, però està treballant amb recursos d'apel·lació, és a dir, que sempre pensem que una sentència d'un jutjat, doncs un tema parteix de zero, en canvi un recurs d'apel·lació no parteix de zero, parteix d'altres molts recursos, llavors la recopilació d'informació que fa el sistema IA és molt més senzill, molt més pràctic, molt més fiable.
I on pot haver la evolució d'aquesta millora de cara al futur? Jordi Baqueria enumera les actuals incerteses de la tecnologia.
Perquè pugui evolucionar de forma fiable, hauria de poder comprovar a través també del sistema intel·ligent com considera, és a dir, quins sistemes o què fa servir per arribar a aquestes conclusions. És a dir, hem de revisar amb intel·ligència artificial també intel·ligència artificial. Això seria una qüestió. I després veure l'evolució de la societat, clar, uns recursos d'apel·lació avui, amb la informació que tens, bueno, pot funcionar, però clar, passen els anys. S'actualitza el sistema IA per la justícia? Aquesta és una altra pregunta. Si s'actualitza, si es comprova com ho ha fet, i el jutge ja entra en una dimensió diferent. Penso que el jutge haurà de tenir uns coneixements diferents a partir d'ara.
Els advocats parlen que els jutges han de tenir coneixements diferents en l'utilització de la intel·ligència artificial, mentre els defensors d'aquesta eina valoren també el que fa amb un terme d'eficiència. Reduir el temps de redacció d'una sentència senzilla de 2 hores a només 20 minuts, que seria amb aquest programa pilot, no únicament és un estalvi de temps, sinó també pot ser, Carles, un estalvi de diners. Posem aquest exemple. Si tenim en compte que un jutge resol unes 30 sentències al mes, 20 jutges s'estalviarien un total de 12.000 hores de feina cada any. Traduït en diners, i si el cost mitjà estimat d'un magistrat és de 46 euros hora, suposaria un estalvi teòric anual valorat amb 552.000 euros.
La intel·ligència artificial als jutjats ben aviat? Doncs sembla ser que sí, però anem a explicar-ho pam a pam, i per això està en comunicació amb nosaltres el senyor Albert Tor, que és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Senyor Tor, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, el que deia jo fa uns instants, la intel·ligència artificial, aviat o no aviat als jutjats, d'entrada, vostès han fet una prova, hi ha un període de proves sobre aquesta qüestió, i sembla ser que ha funcionat relativament bé. Quan podria ser ja una realitat, senyor Tor, això?
Bé, la veritat és que en aquest procés d'innovació que forma part del projecte GovTech Catalunya, que precisament busca connectar reptes, no?, amb solucions innovadores que comencen en aquesta fase pilot, però que en el moment en el que veiem, doncs, com en aquest cas, que realment ja té una aplicació, i una aplicació amb uns resultats favorables, doncs ja és el moment d'escalar això, no? Per tant, entenem que durant el 2025 podem començar aquesta fase, no?, d'escalat, i que, per tant, 2026, per aquest cas concret, que és un cas concret en tot el que fa referència a les sentències de segona instància en les clàusules sol, que només perquè se'n facin una idea, doncs hi ha actualment 30.000 expedients pendents de resolució, no? Per tant, estem parlant d'un volum important, d'un cas real, d'un cas en el que es pot valorar l'aplicació de manera clara, doncs que el 2026 es comenci a veure ja un escalat, no?, d'aquesta solució un cop feta la prova pilot.
En aquesta prova pilot hi ha hagut pros i suposo que també hi ha hagut contras. Si els hem de posar en una balança, senyor Tor, quin seria el resultat i què és el que s'ha d'acabar de perfilar perquè sigui, com deia vostè, una realitat, doncs, d'aquí a pocs mesos?
Jo crec que en tot el que són aplicacions amb intel·ligència artificial, al final sempre estem parlant d'un assistent, és a dir, al final sempre l'expert, en aquest cas, no?, els jutges, les jutgesses han d'acabar validant, no? Per tant, estem parlant d'una assistència, d'un suport que els ajuda a fer millor i de forma més eficient la seva feina. Per tant, hi ha un procés d'adopció per part dels jutges, sí. I de confiança també, no? Clar. Una de les parts importants d'aquesta solució és precisament la traçabilitat. És a dir, no t'acaba donant un esborrany de sentència i ja està, com a resultat, sinó que realment hi ha una traçabilitat de per què t'està donant aquell resultat per tal de donar eines i criteris també a qui ha d'acabar validant allò, no? Per acabar entenent, no? Quin és el procés que hi ha hagut fins a arribar allò, no? Clar, i aquest és el punt clau.
Clar, és importantíssim que el jutge sempre té el control sobre aquests continguts finals de la sentència, no, senyor Tor?
Efectivament.
Això és molt important.
Hi ha d'haver s'ha de concebre com un assistent, no com una substitució de la feina del jutge, sinó com un assistent que li permet, en aquest cas, és a dir, estem parlant de sentències al final de segona instància, sí. Vol dir que es poden extreure totes les propietats legals dels documents, veure quines sentències de primera instància hi ha, recursos d'apel·lació, escrits d'oposició, tota aquesta base de coneixement, no?, estructurada, a poder seleccionar al final resolucions similars que s'ajusten en aquell cas, aquest control el té el jutge i, per tant, a partir d'allà tot el que és la generació, no?, de la pròpia esborrany de la sentència, doncs va seguint aquests passos, no?, assistits i, per tant, aquest control que és necessari. És a dir, no és una caixa negra, diguem-ne, sinó que hi ha tota aquesta traçabilitat que és clau, no?, per garantir aquesta confiança en l'aplicació.
Que el jutge pot demanar a la intel·ligència artificial trobar sentències similars al seu cas i tenir una visió global de per on pot anar la resolució final, no? Perfecte. Però escolti una cosa, senyor Tor, també pot ser que aquesta intel·ligència artificial s'equivoqui o li proposi al jutge alguna cosa que no sigui correcta. Pot revisar-ho fàcilment el jutge, aquestes possibles errades de l'eina?
De fet, ja en la pròpia prova pilot és una prova pilot que ja té una interfície, diguem-ne, amigable, pel jutge. És un desenvolupament que, de fet, en el marc del GovTec, doncs es va adjudicar a una empresa, doncs a una startup catalana experta en IA, que és ConnectThink, i per tant ja hi ha un desenvolupament, diguem-ne, que és com un assistent, com ens el podem imaginar, És a dir, vas introduint els documents d'origen, a partir d'allà pots seleccionar quines són aquestes sentències que s'ajusten més o menys. Això també implica un aprenentatge pel propi algoritme d'intel·ligència artificial, tot un graf de coneixement per detectar relacions entre els diferents casos que també es va alimentant. Per tant, també va fent una sèrie de tècniques d'agrupació, de perfilatge dels jutges per anar adaptant els resultats. Per tant, és una eina que va evolucionant en aquest sentit i, per tant, va proveint una assistència cada vegada més adaptada, no?, als diferents casos que es va trobant. Certament acaba amb aquesta generació de l'esborrany, però ho hem de veure com un procés.
Clar. I m'imagino que també queda garantida que aquesta eina, aquesta intel·ligència artificial, no acabarà influenciant indegudament les decisions del jutge, no? Això també està perfectament, o estarà perfectament delimitat i controlat, no, senyor Tor?
Totalment. Per això crec que és un tema clau, Clar. És a dir, en cap cas és aquesta substitució, sinó una assistència contínua. A vegades ens costa, diguem-ne, a vegades a poder tenir tota la globalitat, no?, de sentències que hi ha hagut fins al moment. Aquesta part també porta una capacitat de generar sentències segurament d'una qualitat major, més uniformes, no?, més basades en la jurisprudència que hi ha hagut fins al moment. Per tant, ho hem de veure des d'aquest punt de vista positiu, però mai deixant de banda aquesta necessària traçabilitat, perquè la decisió i la responsabilitat final de la sentència evidentment està en el jutge.
En mans del jutge. Molt bé, doncs, senyor Torres, seguirem molt atents a tot aquest procés de l'arribada de la intel·ligència artificial als jutjats, que serà ben aviat. Gràcies per atendre's, per explicar-ho, perquè s'ha de fer pedagogia sobre aquesta qüestió. La gent ho ha de conèixer molt bé, que té moltes avantatges, també algun inconvenient, i se li ha de dir a aquesta eina, que molt bé, que ens pot ajudar, però no pot decidir per nosaltres. Senyor Torres, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies. Fins aviat.
If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering.
Doncs molt bé, deixem aquesta eina, la intel·ligència artificial, al món de la justícia, que a poc a poc va entrant també. Fem un parèntesi per publicitat i després t'explico més coses, com per exemple aquesta nova ofensiva dels independentistes per fer fora la Policia Nacional de Catalunya. Dos minuts i entrem en detall. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. Where's the truth, y'all? Come on. I don't know. Where's the love, y'all? Again.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero, no?
Sí, no, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa, pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Esther Williams.
En todas las...
Yo no soy Esther Williams precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en peugeot.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs Esquerra vol fer fora la Policia Nacional de la Prefectura de la Via Laietana a Barcelona. Ara els independentistes reclamen a Pedro Sánchez aquest gest per celebrar els 50 anys de la mort del dictador Franco. Els sindicats policials demanen al president del govern tot el contrari. Mario Quero ha recollit les dues versions.
Esquerra Republicana reclama a l'Ajuntament de Barcelona l'expulsió de la Policia Nacional de la Prefectura de Via Laietana. El passat gener, Pedro Sánchez va donar el vistiplau a declarar l'immoble com un lloc de memòria, però els separatistes no es conformen i volen que els agents de la Policia Nacional abandonin l'edifici. Tanmateix, el portaveu dels republicans, Jordi Castellana, ha criticat els socialistes per votar a favor del projecte a Barcelona i en contra a Madrid.
La nostra exigència és que el PSC, el Partit Socialista de Catalunya, doncs deixi de fer una cosa a Barcelona i una cosa a Madrid, que deixi de votar a favor a Barcelona perquè estiguem contents, i a Madrid, que és on s'han de dir les coses, doncs vulgui tenir contents a la Policia Nacional.
D'altra banda, el Sindicat Unificat de Policia ha incidit en que no es pot negociar la seguretat pública de tots els ciutadans pel desig d'una colla de radicals que tenen la prefectura de policia com una mena de trofeu.
Quieren a los policías nacionales fuera, porque quieren vivir al margen de nuestra Constitución. Allá donde se ponga en juego la labor de los policías nacionales, estará el SUP plantando cara y peleando, con independencia de si se trata del presidente del gobierno o de un grupo de radicales que le chantajean por un puñado de votos.
Per últim, han demanat al govern central i al ministre de l'Interior que es defensi a la Policia Nacional, que no deixa de ser una protecció dels valors constitucionals, i han exaltat l'edifici com un símbol de representació dels drets i llibertats de tots els catalans.
I qui també ha carregat contra Pedro Sánchez, i en aquest cas, més contundentment, contra Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha estat la portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat. La futura secretària general dels Populars Europeus, càrrec que ocuparà a partir de finals d'aquest mes d'abril, doncs la Montserrat, Dolors Montserrat, ha estat molt dura amb el president de la Generalitat, l'ha escoltat la Yolanda Canales.
Salvador Illa no ha arribat a la Generalitat a defensar els catalans, sinó a mantenir a Pedro Sánchez un dia més a la Moncloa. Així ho ha dit la portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, en declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra. La futura secretària general dels Populars Europeus ha assenyalat que el president Illa actua de facto com un soldat de Sánchez.
Què ha fet l'Illa per Catalunya? Absolutament res. Fa el mateix que el Sánchez. Mantenir-se uns mesos més i fins que hi hagin eleccions catalanes aquí i seguint, per tant, l'estratègia de Sánchez. Illa és un soldat de Sánchez. És un soldat que Sánchez necessita per mantenir-se un dia més a la Moncloa.
L'eurodiputada popular també ha assegurat que a Brussel·les ja no es veu el president del govern, a Pedro Sánchez, com un líder de confiança perquè ha perdut tota credibilitat. Europa diu una cosa i Espanya una altra. D'altra banda, Dolors Montserrat ha criticat durament el recent viatge de Sánchez a la Xina que es va produir mentre la Unió Europea negociava una resposta comuna a l'amenaça d'aranzels per part de l'administració Trump. Una unilateralitat que, segons la dirigent popular, podria tenir conseqüències per Espanya.
Gràcies, Iolanda. Parlo ara de l'esport com a motor d'igualtat i també de superació. I és que practicar esport té beneficis físics i emocionals per a tothom, però per a les persones amb discapacitat intel·lectual és molt més que salut. És una porta oberta a la inclusió, l'autoestima i també a la visibilitat. Un gran exemple és el CC Special, un equip de bàsquet que ha demostrat que el talent no entén de límits. Durant anys aquest equip ha dominat la Lliga Catalana per a esportistes amb discapacitat, fins i tot ha guanyat campionats nacionals. Però el seu repte més gran ha estat sortir de l'àmbit específic i competir en lligues ordinàries amb jugadors sense discapacitat. I ho han fet amb èxit i també amb força determinació. Aquesta experiència no només ha trencat barreres, sinó que ha posat en valor la capacitat d'adaptació, esforç i passió d'aquests jugadors. El CES Specials demostra que amb suport, recursos i respecte, l'esport pot ser una eina poderosa d'inclusió social i igualtat d'oportunitats que té com a alma mater el José Miguel Esteller, que ha estat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, l'ha escoltat la Mar Puerto.
Sí, aquest és el talent d'aquests jugadors que fa dues temporades van fer un nou salt endavant per trencar barreres. Jugar en competició ordinària. I no els hi va malament. De fet, han traspassat una frontera que mai havia creuat abans a Espanya. Un equip de bàsquet format per jugadors amb discapacitat intel·lectual. Jugar contra nois que no la tenen en igualtat de condicions. Van començar el gener del 2023 i ho ha explicat l'entrenador d'aquest equip del districte de Nou Barris a Barcelona, José Miguel Esteller.
Estem competint amb la Federació ACEL, que és la Federació Catalana d'Esports per a Discapacitats Intel·lectuals. Estem donant compte que portàvem 8 o 10 anys ja guanyant-lo tot i n'hi havia massa diferència entre el nostre equip i els equips de la competició, no? Vam decidir que a veure on podíem fer una inclusió dintre del bàsquet ordinari, no? I al final van decidir-ho fer-ho a través del CET, del Consell Esportiu Escolar, i al final doncs, estem molt contents. Tenim un equip que participa allí, al CET, i un altre equip que participa a la Federació Catalana, a la FEL.
Ara el futur explica que el veuen amb molt bons ulls. Van en bona posició i fins i tot 4 jugadors estan classificats pel campionat del món.
Dintre de poc, des de lluny, hi ha el campionat del món de FEDI, de la Federació Espanyola de Discapacitats Intel·lectuals, i tenim allí 4 jugadors. 4 jugadors nostres que han, després de diferents entrenaments que s'han fet durant el 2024 i febrer del 2025, sortir la llista definitiva dels quals 4 jugadors són nostres.
Això sí, el president lamenta que encara falten recursos, que demana nous recursos per a un equip que, sigui quin sigui la posició que ocupin, aquesta temporada ja se sap guanyador.
Doncs ja hem escoltat el Miquel Esteller, que és, podríem dir, l'alma mater, l'ànima d'aquest club de bàsquet, el CC Specials. Volem parlar amb la mare d'un d'aquests nens, es diu Xavi, el noi aquest. El podeu escoltar aquesta tarda amb la Montse Rodríguez de la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, però ara vull parlar amb la mare del Xavi, que es diu Montse. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia, Carles.
Aviam, explica'ns una mica com creus que el bàsquet, l'equip de bàsquet en el que juga el teu fill, doncs ha influït, i jo crec que positivament, en la manera de ser com a persona i emocionalment, doncs el Xavi, Montse.
Molt bé. Mira, el Xavi és una persona de... un noi de 48 anys, vull dir que està movent-se dintre del món de l'esport des de fa molts anys, des de que treballava en un centre especial de treball, que es diu TEP, aquí a Barcelona, i aleshores es va motivar molt pel tema del bàsquet. A part de que he fet alguns altres esports, com el hockey adaptat també, però ens hem dedicat pràcticament, o s'ha dedicat al bàsquet. El fet de que el Xavi estigui jugant amb el CC, ara ha passat per diversos equips, i aquest, el CC és un equip doncs important. Ell ja, amb els seus 48 anys, doncs juga al seu ritme, però malgrat tot està molt involucrat, perquè quan no juga amb el seu equip també ajuda amb el José Miguel Esteller, amb qui heu parlat abans, l'ànima mater, exactament, l'ajuda doncs amb el que faci falta, no? A portar l'equip superior, perquè segurament que us ha parlat de l'equip superior del CC, que juga a la Lliga Sènior, vull dir que és una passada.
Que són uns cracs,
si un dia tens l'oportunitat, Carles, val la pena que els vegis jugant, quedaràs sorprès.
Montse, què us va motivar que el Xavi doncs formés part d'aquest equip de bàsquet? Tu dius que abans havia fet hoquei i ara està amb aquest equip de bàsquet. Com va ser el canvi?
Jo penso que l'hoquei va ser, o l'hoquei adaptat, en aquells moments, que em sembla que ara ja ha anat desapareixent dins de la Sell, però va ser mesclat amb el bàsquet, o sigui, feien fusió les dues coses, Ell l'esport no l'ha deixat mai. Jo és que sóc una gran defensora de l'esport, sobretot en persones, diguem-ne, doncs amb diversitat funcional, intel·lectual, no? Però pensa que l'esport per ells és una cosa bàsica, important. Allà fan amistats, clar, a part del seu cos, vull dir que la seva salut és importantíssima també, però jo sóc de les que sempre ha motivat molt l'esport, o sigui, tinc dos fills, els dos s'han dedicat a l'esport, un dintre de cada seu espai, però sóc d'aquelles mares que sí, fomento molt a les famílies, sobretot facin esport, i si pot ser esport d'equip, que és molt important, L'esport d'equip requereix això, que no és que guanyi un, sinó que guanya l'equip o perd l'equip. Això és important.
Quins beneficis...
No sé si t'has respost, Carles.
Sí, perfectament. Quins beneficis creus que obtenen, o que ha obtingut el Xavi, doncs, tant a nivell esportiu com social, com emocional, implicar-se en aquest projecte, per exemple, aquest del bàsquet inclusiu del CC, Montse?
Magnífic. Jo et diria que molt bé. És important. Ell també sap les seves limitacions, clar. Això també se'ls ha de deixar molt clar, perquè a vegades els pares hem de saber estar al nostre lloc, i jo també ho... O sigui, nosaltres anem d'espectadors, no pressionem, però igual que ho fem amb altres fills sense discapacitat, això ho hem de fer-ho. Les famílies és importantíssim fomentar-ho, per mi va per això. I el CC ens ha acollit molt bé, perquè estem amb les seves instal·lacions, formem part de tota la família CC, i això és molt.
Sí, senyora. Com veus l'impacte que ha tingut l'experiència de competir contra jugadors sense discapacitat? Doncs això, amb l'autoestima, la confiança, l'empoderament que es diu ara d'aquests nois i noies. Montse.
Mira, malgrat que el Xavi et dic que juga a l'equip que no juga aquesta lliga tan alta, la sènior, ell juga a la seva lliga de divisió d'honor i tal, no? Però malgrat ell està molt implicat amb l'altre, perquè tots som companys, pensa que això és un esforç increïble, quan els veus jugant allà i que estan lluitant per la pilota igual un que l'altre, i sobretot que saben estar, o sigui, ens hem trobat de tot, ens hem trobat gent que no hi van a guanyar el preu que calgui, vull dir que aquí no hi ha ningú porta el carnet de discapacitat posat. Vull dir que tothom va lluitant. Llavors, per nosaltres és un... jo penso que els pares que hi juguen els seus fills en allà han d'estar molt orgullosos, i tenim un José Miguel que està lluitant perquè continuï. És entregadíssim, i sobretot la tasca de que, a part de jugar, hi ha una altra tasca darrere, que és la de les persones, el que tu dius, l'autoestima,
que és molt important, i el paper dels clubs també és molt important. M'agradaria que parlés una mica d'aquest club que us ha acollit, el CC, doncs això, la inclusió d'aquests nois i noies amb aquesta diversitat funcional.
Diguem-ho així, malgrat que hem anat passant per diferents períodes, que hem anat canviant els noms, però ara estem en diversitat funcional, d'acord. Això hi ha que assumir-ho també, Aleshores, ens ha acollit molt bé, vull dir, allà tots som iguals i anem vestits tots iguals, i el que no ho vegi així té un gran problema. Aquell sí que que té un gran problema, perquè els nostres nois entrenen a la mateixa pista, al costat dels altres, no hi ha diferències en aquest aspecte. No. I a sobre que estan jugant una lliga de sènior que, Déu-n'hi-do,
Que és potent, Déu-n'hi-do. No?
Potent, i no? Tant que molt sí, molt orgullosos.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i això que sempre es diu quan parlem d'esport, l'important és jugar, participar, si es guanya bé i si es perd ja es guanyarà un altre dia, eh? No s'acaba el món per perdre un partit, al contrari. També se n'aprèn de les derrotes, eh, Montse? Que sí?
Tots, ells i nosaltres. Anem d'aprendre cada dia més. Pensa que el mes que ve, suposo que el José Miguel ja us ho ha dit, ens n'anem a Blanes a participar en un 4 dies de bàsquet intensiu. Mm-hmm. I a gaudir-ho plenament, doncs, allà estarem.
A gaudir-ho, a disfrutar, i si es pot guanyar, millor que millor. Montse, la mare del sí. Xavi, moltíssimes gràcies. Aquesta tarda al l'escoltem contrari. A l'interna de COPE Catalunya Andorra amb la Montse. Agraïts, Montse, molt bona tarda.
Gràcies a tu, una abraçada, bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735,90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cope, a les 3 i 5 estem una setmana de Champions, una setmana Champions aquesta, eh?
Sí, avui dilluns estarem fent una mica encara ressaca de la jornada de Lliga i ja mirarem a la jornada Champions, que tenim els partits de tornada dels quarts de final. A la Lliga tot igual, després de la victòria del Barça al camp del Leganés i de la victòria del Madrid al camp de l'Alavés. Es parla molt de la duríssima entrada d'Mbappé a Antonio Blanco, vermella directa, diu Fouto, que li caurà només un partit al davanter francès i ara, sobretot, enfocats a la Champions, tant el Barça com el Madrid. El Barça que ja està a Alemanya, amb la novetat a la convocatòria de Dani Olmo, es baixa Balde, demà tenim Borussia Dortmund-Barça, amb 4-0 pel Barça del partit d'anada. Dimecres, Real Madrid-Arsenal, el Real Madrid que haurà de remuntar un 3-0 en contra si vol passar a semifinals. L'Espanyol, després de guanyar a Balaïdos, es situa 6 punts per sobre del descens, el Girona es complica la vida, va tornar a perdre, aquesta vegada el camp d'Osasuna 2-1, està el Girona en dinàmica molt negativa a 5 punts ara mateix de la zona de descens. Ha començat el Godó, parlem de tennis, Alcaraz arriba després d'adjudicar-se al torneig de Monte Carlo. En MotoGP, victòria ahir de Marc Márquez, el Gran Premi de Qatar. Marc Márquez, que recupera el lideratge del Mundial. Per cert, accident important i greu de Jorge Martín, que s'ha trencat 11 costelles. I en bàsquet, destaquem que l'Uni Girona participarà la propera temporada, tornarà a participar a l'Eurolliga després de guanyar la fase regular de la Lliga.
Molt bé, tot això, més esport, com sempre, 3-5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
No deixeu la sintonia de COPE Catalunya i Andorra, d'aquí molt pocs segons arribarà també Pilar García Muñiz, començarà la tarda, i ens seguirà explicant, la Pilar, tot el que t'interessa, que vagi bé, adeu-siau.